Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és divendres, dia 27 de setembre, i obrim parlant de la Festa Major de Balaguer, la música en català dels Amics de les Arts i dels Figaflauers. Caps de cartell seran els caps de cartell de la Festa Major d'enguany. Altres propostes són les orquestres Selvatana i Meravella, com és tradicional, i també hi haurà un tribut a Mecano. Les festes del Sant Crist d'enguany tindran lloc del 8 al 10 de novembre. De seguida ho detallem tot plegat, però també tractem altres notícies d'interès. Són les següents. També avui parlarem del ple de la Paeria de Balaguer, celebrat ahir dijous, i en el qual es va aprovar la creació de l'APEU, l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana, per impulsar l'associacionisme entre les empreses del polígon industrial Camp Llong. En el ple, en la sessió plenària, també es va donar llum verda al pla estratègic del Museu de la Noguera. La Diputació de Lleida encarrega un estudi per impulsar tres biopolígons a les comarques de Ponent. Un d'ells és l'Energy HubCat de Balaguer, especialitzat en el sector de l'energia sostenible. D'altra banda, també avui parlarem del Canal d'Urgell, perquè ha tancat la campanya d'aquest 2024 amb un 32% menys d'aportacions del Segre, tot i havent assegurat el REC. D'altra banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ahir va inaugurar la 70a Fira de Sant Miquel de Lleida, diu que l'administració ha de tenir molt clar l'objectiu d'ajudar a la pagesia per no perdre més agricultors. Parlarem també avui de la Festa dels Infants de la Noguera. Recordarem que es fa aquest diumenge al Monestir de les Avellanes. La trobada està adreçada especialment a infants de 3 a 12 anys i les seves famílies, i és totalment gratuïta. En el bloc d'actes d'agenda, a banda de la Festa dels Infants, també recordarem que l'Escola Vedruna Balaguer organitza aquest diumenge la tercera edició del Vedruna es mou, una cursa solidària que enguany destinarà els diners a l'ONG Acció contra l'Hambre. També recordarem que a la sala La Mercantil enceta programació aquest dissabte amb el concert Gràcies per venir de la Ludwig Band, i també els explicarem a nivell comarcal que Vallfogona de Balaguer, la Sentiu de Sió, Os de Balaguer i també Artesa de Segre celebren aquest cap de setmana la seva Festa Major, entre altres. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem del primer equip del Club Futbol Balaguer, que juga aquest diumenge la segona jornada de Lliga contra el Martinenc, sent el primer partit que jugarà com a local. També de bàsquet, del primer partit del Q2 Consultors del Club Bàsquet Balaguer com a locals aquest dissabte, en el que rebran el Draft Gramenet. El Teixidor Associats jugarà com a visitant i ho farà contra el Sant Pere de Terrassa. I també parlarem del futbol sala, que torna a la competició a tercera nacional. El Comtat d'Urgell s'estrena com a visitant, anant a la pista del Sant Sadurní. I sense deixar el tema de futbol sala, explicarem una presentació que s'ha fet aquest matí a Balaguer, i és que del 18 al 24 de novembre se celebrarà, justament a la nostra ciutat, la Copa del Món de Futbol Sala AMF 2024 de la categoria C20. Serà amb la participació de les seleccions de països de 5 continents.
La música en català dels Amics de les Arts i Figaflauers seran els caps de cartell de la Festa Major de Balaguer d'aquest 2024. Altres propostes seran les orquestres Selvatana i Meravella i també un tribut a Mecano.
La Festa Major de Balaguer se celebra enguany del 8 al 10 de novembre. Pel que fa a la programació d'actuacions prevista, en el cas dels concerts joves, el primer anirà a càrrec dels Amics de les Arts i es farà el divendres dia 8 de novembre a partir de 11:45 al pavelló Impaxa. A la mateixa hora, a la carpa de DJs actuaran Mina Ritz, Cap de Casú i Serra. D'altra banda, el mateix divendres a la nit, al pavelló d'Impaxa s'hi farà el Festival Nostàlgics, amb la música dels anys 2000, que inclou l'actuació dels Héroes de l'Antàrtida amb un tribut a Mecano i posteriorment un grup de versions de la mateixa època, el Baile de Fin de Curso. L'endemà dissabte, dia 9, a partir de 17:45 de la tarda, al pavelló d'Impaxa es farà el concert de Festa Major amb l'Orquestra Selvatana i, seguidament, a 19:45, començarà el Ball Llarg de Tarda amb la mateixa orquestra. També a partir de 11:45 al pavelló d'Impaxa actuaran el grup grup Figaflauas, seguidament Hotel Cochambre i després el DJ José Lorenzo. A la mateixa hora, a la carpa de DJs, començant les sessions de Sofia Cristo, Tei de León, Anna Gisbert i Luara Bearca. Finalment, el diumenge dia 10, a partir de 5:45, hi haurà el concert de festa major a l'Orquestra Meravella i seguidament el ball de tarda en la mateixa orquestra al mateix pavelló. Segons ha destacat Francesc Almira, des de les àrees de joventut i fires i festes de la Paeria, s'han programat concerts i actuacions de grups i estils diversos per tal d'arribar a tots els públics i organitzar la festa gran de la ciutat amb activitats per a totes les franges d'edat.
Ja fa un temps vam presentar el gran concert, que recordem que és el grup Beret, la setmana anterior a les festes del Sant Crist, i els concerts, així com ja he comentat, els més forts és el grup Figaflauas i el grup Amics de les Arts. Doncs aquí es pot veure que el que busquem és que el màxim de gent de la ciutadania de Balaguer es pugui representar en aquests diferents estils musicals i que ningú durant els dies de la festa major pugui dir, no trobi algun dia que pugui sortir i que li pugui agradar aquests grups que han contractat enguany.
En la mateixa línia s'ha expressat Antonieta Martínez, que ha destacat també els balls a l'emblat amb les orquestes.
Amb això el que es pretén és el que us dèiem, no? que tinguem tots el seu moment i sí que és difícil potser per a conformar tot el públic, però sí que entenem que amb aquests mics ho podem arribar a aconseguir. El dissabte, per la part de les orquestres per la gent més gran, seguim amb la línia de les millors orquestres de la nostra terra, que en aquests moments són la Selvatana i la Meravella, i són les orquestres que tindrem en concerts de festa major i balls llargs de tarda a vespre. I el dissabte a la nit tornem a dedicar-ho al jovent amb el Figaflauas, com s'ha dit, però després també se segueix doncs, apostant per una altra edat, aquella franja que quedaria enmig d'aquestes dues grans edats, i que seria doncs, el grup de versions Hotel Cochambre, que també doncs, entenem doncs, que porta un públic molt divers.
Enguany els concerts es faran tots al pavelló Impacsa amb dos escenaris i s'instal·larà una carpa annexa al pavelló per als DJs.
Aquest any la gran novetat que tenim als concerts de festa major és que tots ells es concentren dins del pavelló de la Impacsa amb dos escenaris. Així no hi haurà aturades entre uns i els altres. A més, sí que s'incorporarà la carpa de DJs, però serà una carpa més petiteta, on tocaran diferents DJs amb música electrònica, reggaeton. També vull destacar que el dissabte serà la nit de les DJs, on pràcticament són totes dones.
Sandra Madueño ha destacat que enguany els concerts es faran tots al pavelló Impacsa amb dos escenaris i s'instal·larà una carpa annexa al pavelló per als DJs, amb la nit de dissabte protagonitzada per dones DJ.
Canviem ara de qüestió, parlem de la sessió plenària de la Paeria de Balaguer, perquè la sessió va tenir lloc ahir dijous i en ella es va aprovar concretament la creació de la PEU, l'àrea de promoció econòmica urbana, per impulsar l'associacionisme entre les empreses del polígon industrial Camp Llong. El punt es va aprovar per unanimitat i, segons va explicar el paer d'Urbanisme i Empresa, Guifré Ricard, l'objectiu és consolidar la col·laboració público-privada i l'activitat al polígon amb determinades accions.
Aquest projecte el vam iniciar fa un any en col·laboració amb les empreses de polígon i l'objectiu és consolidar la col·laboració pública i privada i impulsar la competitivitat i sostenibilitat d'aquest espai industrial. Dintre d'altres coses, el que volem és potenciar la transició energètica i eficiència energètica del polígon i de les empreses, promoure la millora de l'espai públic, treballar pel talent en perspectiva de gènere i incrementar el nostre posicionament estratègic dintre de tot el territori, tant local, comarcal o nacional. La Constitució o aquesta aprovació inicial ha de portar a que finalment seran els propis empresaris qui faran una votació per si finalment això tira endavant o no tira endavant, però que ajudarà bàsicament a potenciar tot el tema del polígon i a tindre aquesta col·laboració entre les empreses. El que sí que val a dir és que quan això estarà constituït hi haurà una junta gestora, que seran ells qui impulsaran tot un pla d'acció durant l'any 25, 26 i 27, que aquest pla s'ha d'anar renovant, que contemple diverses accions amb un pressupost de 3 anys de 54.000 euros.
En el ple d'aquest dijous també s'ha donat llum verda al pla estratègic del Museu de la Noguera, que defineix les línies bàsiques a seguir fins a l'any 2030, així com els seus objectius, entre ells posar en valor i reforçar el paper d'aquest com a espai de referència sobre el món andalusí a Catalunya, a més de ser la institució que gestiona el patrimoni de Balaguer. En aquest cas ho va explicar la paera de Cultura, Mari Carme Puigpelat.
Naturalment, aquest pla té 6 anys per realitzar-lo, una cronologia com tot pla estratègic, amb unes línies estratègiques i unes mesures per a poder-les realitzar-les. No? Com a 3 objectius clars, seria, els llegeixo textualment, accelerar i consolidar l'acció en recerca i gestió del patrimoni i especialment en matèria del patrimoni andalusí, ja que Balaguer, doncs, en som aquí, en tenim una gran font. El segon seria desplegar una proposta de valor capaç d'atendre la diversitat dels perfils de la ciutadania. I el tercer, optimitzar l'estructura de recursos humans i econòmics del museu, afavorint el seu desenvolupament i contribució a la ciutat. Aquest pla el vam estar parlant doncs, amb la directora del museu, també amb els tècnics que van estar treballant amb l'Alicis Cultural. El vam exposar a la resta de regidors amb una reunió online, no?, amb el Zoom, el passat 13 de setembre, on es van poder, amb els tècnics de l'ICIS, doncs, explicar i parlar dels dubtes que en podien tenir. Així va ser, ha estat penjat a l'expedient doncs, durant diversos dies perquè la gent pogués tindre tots els coneixements i que coneguessin, no?, tots els objectius i les mesures per a poder realitzar-lo. És una cosa que li fa molta il·lusió al museu poder-lo tenir i aprovar-lo i poder començar a treballar ja, aquest 24 del 24 del 2030.
El punt s'ha aprovat per unanimitat, tot i que des de Junts per Balaguer han apuntat que el pla hauria pogut contemplar una quantificació econòmica i una calendarització de les actuacions al jaciment del Pla d'Almatà. Ho ha manifestat en aquest cas el paer Marc Solanes, que també ha demanat que juntament amb el pla es prioritzi el Castell Formós.
Nosaltres compartim l'aposta que es fa pel Pla d'Almatà. És evident que és el que ens diferencia i que és un jaciment únic a nivell andalusí. I també som conscients, com apuntaven ara, que té una extensió enorme i que, per tant, doncs, té una viabilitat doncs, molt complicada. I en aquest sentit, doncs, ens hagués agradat també que el pla incorporés una valoració econòmica de les diferents mesures per poder també no només calendaritzar la seva programació o estudi, sinó intentar veure com poden encaixar o bé amb pressupostos dels propers exercicis o bé a l'hora de les diferents línies d'ajuts que vagin sortint, doncs, poder tenir una mica la magnitud del que es pretendria fer. Llavors, això seria la primera pregunta que els faria, doncs, quina previsió tenen a nivell de quantificació econòmica d'aquest seguit de mesures. No? També lligat amb les excavacions, pel que fa al Castell Formós, no? I també ho vam comentar a la reunió, el pla es diu literalment la recerca del Castell Formós no es presenta com a prioritària com en el cas anterior, amb referència al Pla d'Almatà. Nosaltres ja vam dir que consideràvem que era igual de prioritari, sí que és cert doncs, que el Pla d'Almatà, com dèiem, és un jaciment únic, però també és cert que el Castell Formós doncs, té una importància molt rellevant amb la història de Catalunya, amb l'època medieval, amb el comtat d'Urgell, etc. I que a diferència del Pla d'Almatà, que dius no sabem mai quan acabarem, sí que és cert que el Castell Formós, doncs, si realment apliquéssim un pla director concret o unes mesures concretes, doncs, podríem saber, si més no, doncs, amb quina sèrie de... a on se podria arribar i en quant temps. No? Per tant, el tema del castell també el podríem prioritzar.
Des d'Esquerra Republicana, un dels seus paers, Jordi Ignasi Vidal, també ha parlat de la importància de tenir un pla estratègic per avançar com a societat.
En el pla estratègic de cultura, en aquest cas el del museu, té aquesta virtut. Si l'acabem aprovant per unanimitat, vol dir que no només aquesta legislatura se portarà a terme, es començarà a portar a terme, sinó que tots ens comprometem a seguir tirant-lo endavant. No? Per tant, haurem fet una mirada que sobrepassa la nostra responsabilitat estricta, que s'acabarà un dia de juny, diguem-ne, del 29, no? Però tu seguiràs tenint, diguem-ne, un pla estratègic, per això és important tindre'ls. En el cas de cultura, doncs ja està en funcionament i en el cas del museu, doncs té diverses coses importants. Evidentment, té molta part, diguem-ne, que és important la part territorial, aquesta part de voler ser no només de Balaguer, de poder fer el suport territorial dels pocs que hi ha a nivell de Catalunya, té un gran repte Balaguer que l'ha tingut sempre, diguem-ne, i que sigui sent pendent, que és el tema del Pla d'Almatà, que es tracta de poder saber com fer d'allò l'Empúries, diguem-ne, andalusí, o sigui que sigui visitable per tots els escolars de Catalunya des del punt de vista que no s'entén la història del nostre país sense la part aquesta, que sembla que com si fossin uns de fora que van vindre, si van estar un temps, van marxar i després van quedar els altres que hi havia. Una miqueta hi ha una historiografia a vegades que sembla que sigui això i en realitat és tot molt més complex i per tant hem de ser capaços de poder explicar no només als balaguerins i balaguerines sinó a tot Catalunya què és i què va ser la història del nostre país que no es pot explicar sense aquesta part en la qual doncs, tenim aquest bé de Déu, diguem-ne, a dalt.
En l'àmbit més econòmic s'han aprovat dues modificacions de crèdit de la paeria i una de l'Ímpic. Una de les modificacions de la paeria de permetre destinar 160.000 euros a l'amortització del préstec que es va demanar pel projecte d'ampliació del Col·legi Montroig. L'altra està lligada amb la de l'Ímpic i contempla incorporar al pressupost de l'Ajuntament un total de 302.000 euros procedents del Departament d'Educació. Uns diners que es destinaran a diferents partides de l'Ímpic, de l'Institut Municipal Progrés i Cultura. Les tres modificacions, tant la CUP com Junts per Balaguer, s'han abstingut. Així mateix, el ple ha tirat endavant dos convenis de col·laboració amb el punt d'atenció Global Lleida Noguera per poder continuar donant suport i assessorament a les empreses i un altre amb l'Escola d'Educadors Quirália per a la realització de les pràctiques d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. Els dos s'han aprovat per unanimitat. Parlem també de la quarta pròrroga del contracte per a la gestió del transport col·lectiu urbà i de la tercera del contracte del subministrament d'energia elèctrica, perquè també s'han aprovat en la sessió d'aquest dijous, la primera per unanimitat i la segona amb el vot en contra de la CUP. La paera Mari Carmen Núñez ha continuat demanant a l'equip de govern que aposti per les energies renovables i que impulsi una comunitat energètica, ja sigui al centre històric o en altres espais de Balaguer.
Nosaltres, com és costum, votarem en contra perquè no entra dins el nostre model de consum d'energia i continuem donant diners a les empreses de l'IBEX 35. També tenim en compte les observacions de l'informe d'intervenció, on comenta que està caducat el termini de contractació i també ens ha sobtat que dins de l'informe és que la ACM doncs, oferia la possibilitat de domiciliar rebuts a canvi d'una rebaixa del 1,5% de la factura i que bé, això doncs, és, diguem, no correcte amb una administració pública, que vull dir que també s'hauria de comentar la FEME que és el que vol doncs, oferir, perquè està oferint coses que després poden ser penalitzables per l'administració pública. I bueno, continuem apostant perquè vostès inverteixin en energia renovable, en que fiquin més plaques fotovoltaiques i altres tipus d'energia que pugui ser autogestora. I volem preguntar també com està el tema de la comunitat energètica. Sé que està tot molt parat, és un tema que nosaltres doncs, creiem que valgués de disposar d'una comunitat energètica liderada per la paeria. De fet, va ser una moció que vam provar tots per unanimitat i volia saber que si en el cas de no fer-la, perquè hi ha moltes dificultats de poder aplicar aquesta i fer viable aquesta comunitat energètica al centre històric, que a Balaguer és molt gran i que la podem implementar a d'altres espais de Balaguer.
Finalment, s'ha debatut i aprovat amb el suport de tots els grups excepte la CUP, que s'ha abstingut, una moció de Junts per Balaguer en suport als canvis legislatius per combatre la multireincidència delictiva. Els expliquem ara altres informacions d'interès. La Diputació de Lleida ha encarregat un estudi per impulsar tres biopolígons a Ponent. Es tracta de projectes liderats per empreses i que tindran lloc a Alcarràs, Balaguer i Alguaire.
Així ho ha anunciat el seu president, Joan Talarn, al tercer congrés BIT 2024 que se celebra en el marc de la 70a Fira de Sant Miquel de Lleida, on ha afegit que l'estudi ha de permetre definir com haurien de ser els futurs biopolígons perquè tinguin el màxim impacte econòmic beneficiós sense comportar efectes no desitjats sobre el territori. En el cas d'Alcarràs hi ha projectada una planta de compostatge. El projecte de Balaguer s'especialitza en el sector de l'energia sostenible i el d'Alguaire en el de la mobilitat sostenible. Els tres biopolígons especialitzats tenen com a eix comú que una empresa és la que lidera la inversió i l'aposta específica. Així es parla d'un BioHubCat per acollir processos d'obtenció de bioproductes. El projecte privat dels ramaders s'ha convertit en un projecte de més impacte territorial i ara estan negociant la implantació d'altres empreses al seu voltant, convertint-se en el primer biopolígon de Catalunya especialitzat en valoracions aplicables al sector agrícola, ramader i agroindustrial, ha dit Talarn. Un segon biopolígon, l'Energy HubCat, especialitzat en el sector d'energia sostenible, està projectat a Balaguer i amb Sorigue com a empresa privada de referència. Pel que fa al tercer, especialitzat en el sector de la mobilitat sostenible, està projectat a Alguaire i amb Aeroports de Catalunya com a motor inversor. En aquest sentit, Talarn ha recordat que fa un parell de dies va visitar el Hub Forestal de Catalunya, la planta preindustrial del Solsonís, que està a punt de ser operativa, amb la qual ajudaran les empreses interessades en la gestió sostenible de la fusta a fer econòmica econòmicament rendibles les seues apostes per la gestió forestal i la biodiversitat. Posteriorment, Joan Talarn va participar en la inauguració de la 70a Fira Agrària de Sant Miquel i el 39è Saló Eurofruit, que se celebra als diferents pavellons de Fira Lleida entre el 26 i el 29 de setembre, compartint protagonisme amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
I parlem ara del Canal d'Urgell, perquè ha tancat campanya amb un 32% menys d'aportacions del Segre, tot i que havent assegurat el REC. La campanya d'enguany també ha estat marcada per l'establiment de l'hidro com a nova mesura per repartir els recs entre els regants. Amadeu Ros ha destacat que amb l'hidro tothom ha pogut regar el que ha necessitat i fer els cultius que han convingut. Això no obstant, a l'inici de la campanya, la incertesa de no saber si l'aigua estaria garantida fins al final va fer que no se sembrés tant blat de moro. Aquesta situació es va anar revertint a mesura que es va segar el cereal d'hivern i es veia que hi havia aigua assegurada, per la qual cosa van augmentar molt les segones collites de panís. Segons Ros, a molts pagesos els ha sobrat hidros i, malgrat alguns regants, exigien un sisè hidro. Aquest no ha fet falta perquè hi ha hagut pluges tota la temporada.
Sé que des d'alguns punts s'ha reclamat el sisè hidro, però les dades no eren aquestes. Molta gent també hi ha sobrat hidros, no? Hidros que no es podien donar, que no els ha gastat, per dir alguna cosa, perquè pues, bueno, també hem tingut pluges tota la temporada. De moment, ja et dic, s'han pogut salvar totes aquestes collites, però ha faltat aquest 32% per sigui un any normal. Esperem que ara també anunciï pluges als Pirineus i tot això, pues bueno, que la propera campanya pugui seguir millor.
La voluntat de la comunitat de regants és seguir treballant amb hidros en el futur, si bé hi ha algunes coses a millorar, segons també ha dit Ros. La zona regable del Canal d'Urgell es caracteritza perquè hi ha moltes terres arrendades i aleshores els propietaris són uns, però els qui treballen la terra uns altres. Això ha provocat alguns problemes a l'hora de gestionar la titularitat dels hidros i, segons Amadeu Ros, s'haurà de facilitar l'autorització i també la cessió dels hidros sobrants.
L'hidro es quedarà, aquesta és la voluntat de tothom. Simplement hi ha coses a millorar, per dir alguna cosa, aquesta, de vegades l'Urgell, la navegable de l'Urgell, té moltes terres arrendades i llavors els propietaris són uns i els que han arrendat a terra són uns altres, no? I han de ser més àgil, vull dir, aquesta autorització del propietari, vull dir, al final és el qui no té arrendat, el qui en rega i tot això. S'està treballant per introduir millores i que les assemblees generals pues, aprovaran o discutirem tant la d'octubre com del febrer.
En qualsevol cas, tal com ha finalitzat la campanya, amb aigües sobrant als embassaments de la conca del Segre, que en el cas del sistema Oliana-Rialb té 234 hectòmetres cúbics i al sistema Noguera-Pallaresa hi ha 250 hectòmetres cúbics, els regants confien que l'any que ve es podria tornar a la plena normalitat si l'hivern és normal en termes de pluviometria i nevades. I parlem ara del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè ha dit que l'administració ha de tenir molt clar l'objectiu d'ajudar la pagesia per no perdre més agricultors. El conseller ha inaugurat la 70a Fira de Sant Miquel de Lleida, que compta aquest any amb 291 expositors.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida a la vocació de servei públic de l'administració per revertir l'abandonament de la pagesia. Diu que cal recuperar i tenir molt clar l'objectiu de l'administració, que és el d'ajudar els agricultors i ramaders, i que per fer-ho treballa per reorganitzar i millorar l'eficiència del govern i per simplificar la burocràcia, un dels principals reclams del sector. Ordeig ho ha dit després d'inaugurar la 70a Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida i la 39a d'Eurofruit, on ha lamentat que actualment s'estan perdent explotacions.
Tenim una administració preparada, tècnicament preparada, però el que necessitem és recuperar no la vocació de servei, però tenir molt clar quin és l'objectiu que persegueix l'administració, que és ajudar els agricultors i els ramaders. Estem perdent explotacions, el sector està creixent, però té unes grans desigualtats a la cadena de valor i, per tant, no podem perdre agricultors i ramaders perquè perdem capacitat productiva, no podem perdre pescadors, no podem perdre petites indústries alimentàries i, per tant, aquí el que hem de fer doncs, és que l'administració pública sigui un facilitador, acompanyi, ajudi, escolti, entengui i que tots junts Departament d'Agricultura, Departament d'Empresa, tots els departaments de la Generalitat, totes les administracions públiques, a la una, ajudem el sector. Aquest és el missatge que hem de donar i que, i a més, reorganitzar, millorar l'eficiència i el funcionament del govern de la Generalitat. Anirem veient com simplifiquem la burocràcia, per tant, anirem fent mesures, anirem fent granets de sorra o gotes d'aigua per intentar doncs, anar simplificant l'activitat del món agrari i també, evidentment, farem gestos, actuacions per tal de que els treballadors públics doncs, puguin també acompanyar en tot aquest procés de canvi al sector agroalimentari. Per tant, sortir, en definitiva, és sortir de les oficines comarcals, sortir dels departaments d'agricultura com de altres departaments per estar al costat dels agricultors, dels ramaders, dels ciutadans.
Des de la Fira de Sant Miquel de Lleida, Ordeig ha dit que Lleida i Catalunya ha de ser la punta de llança de la nova cultura agroalimentària i ha afirmat que el territori té el talent necessari per innovar i adaptar-se als reptes per als pròxims 10 anys. Entre aquests reptes, ha dit, hi ha el d'augmentar la producció d'aliments en un context en què cada vegada hi ha menys aigua i també s'utilitzen menys fitosanitaris. Sobre l'escassetat creixent de l'aigua, Ordeig ha dit que divendres es reunirà a Lleida amb el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, i que el primer tema que abordaran serà la modernització del canal d'Urgell i d'altres regadius del país, entre d'altres temes pendents de desencallar. Preguntat per la futura llei de l'alimentació de Catalunya que proposa obligar a que el 50% de la compra pública sigui de productes de proximitat, el conseller ha dit que encara no hi ha un calendari per aprovar la llei i ha defensat que no té sentit que tenim productes d'aquí se n'hagin de portar de l'altra punta del món perquè la petjada ecològica és molt més gran.
Però el que necessitem és una llei que garanteixi que la compra pública de totes les administracions un mínim, un 50%, proposem que un 50% amb aquesta nova llei pogués ser compra de proximitat. No té sentit, no té sentit que tinguem productes aquí i que els portem de l'altra punta del món perquè la petjada ecològica, com saben, és molt més gran. Per tant, apostem amb la jurídicament hi ha fórmules viables per garantir que la compra pública doncs, sigui de productes de proximitat. Això seria un abans i un després pels productors d'aliments de casa nostra, pels petits productors d'aliments, que això els hi permetria créixer, col·laborar, cooperar, també guanyar dimensió. Exacte, hospitals, escoles, departaments, no cal que els hi digui les dificultats que avui dia hi ha, perquè el mateix Departament d'Agricultura doncs, pugui comprar i en les compres dels diferents serveis doncs, que pugui comprar productes de proximitat. Això no pot ser, és una contradicció de portar productes que contaminen, que tenen una petjada ecològica molt gran, que venen de l'altra punta del món, quan els tenim al costat de casa.
La 70a Fira de Sant Miquel i la 39a d'Eurofruit es celebra del 26 al 29 de setembre. Compta amb 291 expositors distribuïts en una superfície de 50.000 metres quadrats al recinte de Fira Lleida, als Camps Elisis. Una quinzena de sectors relacionats amb el món agrari, com l'agricultura de precisió i la bioeconomia o el REC, tenen representació en aquesta edició. En paral·lel, hi ha més d'una cinquantena d'activitats programades com el tercer congrés BIT, que s'ha celebrat aquest dijous, així com les jornades d'intel·ligència artificial en l'agricultura o un agrotardeo, que vol acostar l'esdeveniment a les noves generacions.
I anem ara fins a Térmens perquè la plantilla de Factor Samara d'aquesta localitat de la Noguera ha dit prou després de 3 mesos sense cobrar i ha iniciat una vaga com a mostra de protesta.
Una trentena de treballadors i treballadores de l'empresa Factor Samara, dedicada al transport per carretera i ubicada a la població de Térmens, han decidit iniciar aquest passat dijous una vaga com a mostra de protesta després de 3 mesos sense cobrar. I no sols això, la plantilla també es queixa de la manca de seguretat en els vehicles que condueixen. La situació avui dia en aquesta empresa és molt crítica, ha apuntat Carme Valls, membre de la gestora de UGT FSMC de les Terres de Lleida, qui assegura que algunes de les persones afectades els han fet fora del seu pis, els han tallat la llum i estan fins i tot de baixa per ansietat. Aquesta problemàtica dels impagaments l'arrosseguen des de fa més d'un any i mig, tot i que l'empresa anava fent efectiu el pagament de nòmines, però ara ja no. Fa 3 mesos que la plantilla no percep ni un euro i en alguns casos la situació que viuen a nivell familiar és molt crítica, explica Valls. El sindicat UGT Terres de Lleida denuncia també que la seguretat laboral també és un problema. La majoria dels camions no tenen l'assegurança i circulen amb la ITB i la targeta de transport caducada.
I parlem ara de la Festa dels Infants, que torna a la Noguera, organitzada pels Serveis Socials del Consell Comarcal. És una festa, un esdeveniment dedicat a gaudir d'activitats en família en format lúdic i festiu, oberta a tothom i totalment gratuïta. Comptarà amb tota mena d'actes i activitats per a infants de 3 a 12 anys. Enguany la festa arriba a la 9a edició i tindrà lloc el proper diumenge 29 de setembre al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Segons en recordava el director de l'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal, Josep Lluís Bonet, fa uns dies aquí mateix a Ràdio Balaguer, per commemorar el Dia dels Drets dels Infants, que se celebra el 20 de novembre, el Consell ja havia fet diferents trobades en diversos municipis fins que va arribar la pandèmia. Ara volen reprendre aquesta festa amb una trobada al setembre, perquè al novembre, diu, fa més fred i l'objectiu és que sigui una trobada per als infants de 3 a 12 anys, però també per a totes les seves famílies.
El que volem és que hi hagi una festa dels infants i de la família, no només pels infants, perquè evidentment ens hem llançat a la piscina posant una festa, sí que és gratuïta, vull dir que no hi ha cap cost, però bueno, la gent haurà de fer un esforç per desplaçar-se al monestir de Santa Maria Bellpuig de les Avellanes. Vull dir, tots els municipis de la comarca estan convidats, ha estat tramès als ajuntaments, els hem demanat que en facin difusió, i en aquesta activitat que volem, doncs, fer això, no? Destacar una miqueta el dret dels infants a passar-s'ho bé, a ser infants i a gaudir d'aquesta etapa de la vida, que també, doncs, és de les més boniques, no?
La festa tindrà lloc durant tot el matí, de les 10 a les 2, i comptarà amb una àmplia zona d'activitats de tot tipus i per a tots els gustos.
Destacar de que vindrà una empresa que es diu Toc de Fusta, on munta un espectacle de jocs amb fusta, i que estaran distribuïts per tot el que és l'entrada del monestir, perquè puguin, doncs, els nens jugar amb aquests jocs. Hi haurà inflables. Creu Roja col·laborarà pintant cares i també amb un joc que és el paracaigudes. Realitzarem també un taller de reciclatge a càrrec del servei de reciclatge que tenim al Consell Comarcal de la Noguera. Tindrem un estant amb manualitats que farà la Cristina Colilles. Hi haurà un altre estant amb tatuatges d'aerografia. Hi haurà una noia que es diu Maria Romero que ens ajudarà a fer un mural perquè els nens puguin pintar i dibuixar. Farem globoflexia. Hi haurà un taller de Rubí Kids. Hi haurà també pintures amb aquarela perquè puguin fer uns dibuixos. Bueno, hi haurà moltes coses, no?
Així mateix, hi haurà també un servei de food truck, una xerrada col·loqui per a famílies sota el títol de Límits i explosions emocionals, a càrrec de la psicòloga Judit Besora. També la narració d'un contacontes, batucada amb el grup Batucapum de l'Estel de Balaguer, i l'actuació final amb el Gripau Blau. A més, segons el mateix Bonet, hi haurà l'anomenat Espai de la Calma.
El que sí que hem tingut en compte és que també hi haurà una carpa, que li posarem el nom la Carpa de la Calma, per si hi ha nens que tenen, doncs, diferents problemàtiques físiques o psíquiques o diferents dificultats, perquè puguin tindre un espai més relaxat, que puguin... I ho fem en col·laboració amb TEA Lleida, que porten el tema del trastorn dels nens autistes, i ells també han volgut col·laborar amb nosaltres i tindran un espai on hi haurà, doncs, jocs sensorials per poder, doncs, si hi ha algun nen que ho necessite o alguna nena, doncs, evidentment, tindreu preparat perquè els puguem atendre.
La jornada organitzada per l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera comptarà amb l'acompanyament dels monitors i monitores de l'ORREM, l'Esplai Farigola i també de l'Esplai Gaspar de Portolà. I dit això, donem ara pas al repàs de la resta d'actes d'agenda d'aquest cap de setmana a Balaguer, a la comarca i a la secció esportiva d'avui.
Aquest dissabte es farà al Casal La Palla Bacara una sessió de benestar integral que anirà a càrrec de Linea Bergstrom. Es realitzaran 3 sessions per aconseguir un benestar físic, mental i emocional els dies 28 de setembre, 5 i 19 d'octubre, en horari de 5:45 de la tarda. El preu de taller és de 10 euros per les 3 sessions. Cal fer inscripció prèvia. Es pot realitzar a balaguer.cat.
La Sala Mercantil enceta programació el dissabte amb el concert Gràcies per venir de la Lugbeat Band. Prolífics, virtuosos i desenfadats són els 3 objectius que millor defineixen la Lugbeat Band, la banda que està revolucionant el panorama català gràcies a les seves lletres agudes i els seu esperit satíric. Després de 4 discs, en tan sols 4 anys, arribem al nou disc Gràcies per venir, Premi en de Rock al millor disc de pop rock del 2023 i Premi al millor disc de comarques gironines pel Punt Avui. És el seu disc més ambiciós i representatiu. El nou disc potencia l'esperit coral de la banda amb arranjaments que s'eleven cap a sonoritats més rockeres enfocades al directe, sense deixar de banda les harmonitzacions ordiades i delicades. Les lletres segueixen sent el pal de paller de la Ludwig Band i troben el punt en comú en personatges vinguts de l'amistat, la feina i l'amor. El concert d'aquest dissabte començarà a les 9 de la nit i trobareu més informació i compra entrades al web saramercantil.cat.
L'Escola Vedruna Balaguer organitza aquest diumenge la tercera edició del Vedruna es mou, la cursa solidària que aquest any destinarà els diners recaptats a l'ONG Acción contra l'Hambre. L'organització ha incorporat algunes novetats per a aquesta edició. La més destacada és un canvi de recorregut, amb un nou traçat que aquest any anirà en direcció a l'Horta d'Amunt. I una altra de les novetats és que s'entregarà als participants una motxilla del corredor. La jornada estarà dividida en dues franges. La primera, dedicada a la cursa general, i la segona per les curses infantils, que s'adreçarà a infants des d'I3 i fins a segon. Des de 2:15 del matí es farà l'entrega de dorsals i l'escalfament per donar el tret de sortida a les distàncies llargues a les 10.
Us parlem d'exposicions, concretament de que es pot veure a la sala d'exposicions d'Estudi 76, ubicada a l'Ajuntament, l'exposició Amb el color verd, de Sílvia Dale Bonet. Amb el color verd és la nova mostra pictòrica d'aquest artista, en la qual s'exposen alguns treballs de l'any 2023 i del 2024. La seva obra està realitzada en tècnica mixta sobre llenç. Els seus temes recurrents són la feminitat i la natura, però també es retreballa l'art abstracte, els patrons s'entangle i l'art neurogràfic, molt present en l'art-teràpia, tema que estudia de manera autodidacta.
També recordem que es poden visitar els diferents monuments de la ciutat de Balaguer. Fon recorregut per les muralles, el claustre de Sant Domènec, el parc arqueològic del Pla del Matà, el santuari del Sant Crist o el castell Formós, on a més es pot veure l'audiovisual Sàvies i Guerrers el segon diumenge de cada mes. També es pot visitar l'església de Santa Maria. Justament, el darrer diumenge de cada mes, o sigui aquest, es fan visites guiades dins el marc de l'activitat Fars de Ponent. A més, el primer diumenge de cada mes també es fan visites guiades gratuïtes a l'església de les Franqueses.
Una altra activitat turística és la que ens ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que organitza l'activitat Iniciació a la Recerca d'Or. Al final dels tallers, els participants es podran endur totes les palletes d'or que trobin dins d'un vial de plàstic que facilita el personal del centre. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web del Museu de la Noguera, museucn.com, també al correu ordelsegre@balaguer.cat i al telèfon 973 44 86 68.
I arriba al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules El Zac i el Wowo i Una madre en Tòquio.
Mala sort! Em dic Zac. El Kyle i jo som bessons. Tots dos tenim una pedra blanca de jade. És un regal de la mare. Sí!
Què m'ha fet això?
No me n'aniré fins que no torni a ser com abans.
Quina mala sort, Wizimons.
Dóna'm la pedra i te'n podràs anar.
No ens hauríem de quedar aquí.
A la proposta del Zac i el Wowo ens parlen d'un món ple de màgia, habitat per criatures fantàstiques i monstres. Es desenvolupa una èpica aventura protagonitzada per en Zac, que busca desesperadament Kyle, el seu germà bessó que ha desaparegut misteriosament. En Zac no està sol en aquesta cerca. L'acompanya Wowo, una adorable, xiflada i diminuta bola de pèl amb un gran caràcter i llesta per ajudar-lo a dominar el poder de la pedra màgica de Jade i completar la seva temerària missió abans que no sigui massa tard.
Mamá.
Ah, Kyo, me alegro de verte. ¿Seguro que va todo bien en el trabajo?
El trabajo de un directivo siempre es estresante.
Vivir aquí es mucho más relajado.
Tu abuela vive prácticamente de su pensión.
Oye, papá, está enamorada.
Dios mío, no me digas eso, por favor.
Nunca había conocido a nadie como ese hombre. Cuando estoy con él, siento que estoy en el cielo.
¿Ya le has dicho que le amas?
Prefiero esperar a que lo haga él.
A Una madre en Tòquio ens parlen de que la Kyo Kanzaki està amb una feina com a cap de recursos humans que està acabant amb els seus nervis. A sobre, està a punt de divorciar-se de la seva dona i la seva relació amb la seva filla universitària no és precisament fluida. Un dia, per relaxar-se, decideix visitar la seva mare, al barri antic, al centre de Tòquio, però de seguida nota que alguna cosa ha canviat i tot li sembla una mica estrany. Aquestes dues pel·lícules es poden veure aquest cap de setmana, els dies 28 i 29, i també la de Una madre en Tòquio el dilluns dia 30, dia de l'espectador. Trobareu més informació, els horaris i també la venda d'entrades a la web circusa.com. Obrim el repàs a la comarca. Anem en primer lloc a Vallfogona de Balaguer, que està celebrant aquests dies la seva festa major. La cinquena fira gastronòmica de Vallfogona omplirà divendres a partir de les 9 de la nit al carrer Major de la Vila de parades dels establiments de restauració locals. Una quinzena d'establiments que portaran les seues parades d'alimentació i beure per sopar a base de tapes. La fira gastronòmica acabarà amb una actuació sorpresa i com s'emmarca dins els actes d'aquesta festa major de Sant Miquel, els assistents podran seguidament gaudir de propostes com ara el Correfocs amb el grup de Diables Bèsties Feràstiques de Balaguer, la tradicional tallada del xop i una nit de concerts i DJs amb La Cosa Nostra i Jordi Laro. Dissabte, la Festa Major proposa activitats com ara els inflables per la mainada i un espectacle infantil de tarda. I per al jovent, el Corre Places, una de les novetats d'enguany. A més, la gresca de nit anirà a càrrec del grup de versions Bruixa Express i dels DJs Javi Torres i Sol 3K. Diumenge, dia del patró, es farà la missa a les 11. Seguidament, es farà la ballada de gegants a les 12 i la de sardanes a la 1 del migdia. Un concert de ball de tarda amb l'orquestra Montgrins posarà el punt i final als actes.
Sant Miquel també és sinònim de Festa Major, en aquest cas a la Sentiu de Sió. El dret de sortida a tots els actes previstos serà divendres amb una llonganissada popular, els correfocs dels Diables d'Agramunt i la tercera Sentiuada, el pavelló municipal amb el concert del grup de versions Allioli i els DJs Marçal Ventura i Jaume Riu. Dissabte a migdia es faran activitats esportives i a la tarda inflables per la mainada. A partir de les 8 del vespre serà el torn del tardeig de Montaditos, les Olimpiades Joves i la gresca del DJ Massana. Ja diumenge a les 11 se celebrarà la missa solemne seguida de la ballada de gegants i un vermut musical amb Xafam Fang. A la tarda tindrà lloc un altre dels plats forts del programa. Des de les 6 a la sala polivalent acollirà l'espectacle de monòlegs Impro Show. El punt final dels actes festius serà a les 8 amb el concert del grup Excelsior i els Focs Artificials.
I un altre municipi on Sant Miquel hi porta la seva festa major és Os de Balaguer. Divendres els actes se centren en un sopar de germanor i el ball amb el grup Gelaixa. Dissabte hi ha activitats infantils durant la tarda i també un concurs de botifarra i una demostració de trial a 6:45. Pel que fa a les propostes musicals, el ball de tarda serà a les 8 amb l'Orquestra Mediterrània, que s'encarregarà també del ball de nit a les 12 i a partir de les 2 començarà ja la festa jove amb el DJ Cristian. Diumenge es faran els actes més tradicionals amb l'esmorzar de germanor i la tirada de bitlles. La missa major serà a les 12, seguida d'un ball de vermut amb l'orquestra Saturno. El mateix grup orquestral farà el concert a les 6 de la tarda i el ball posterior per tancar els actes festius. Durant la festa major es podrà veure també el Castell d'Os, una exposició de retrats anomenada La generació que va situar el mapa Os de Balaguer i els seus descendents.
Finalment, en el repàs de festes majors, parlem de la d'Artesa de Segre. Els actes més destacats comencen divendres amb propostes matinals infantils i la ballada de sardanes a la 1 del migdia amb la Jovenívola d'Agramunt. A la tarda es farà una nova edició de l'Artesenc de Ferro. En l'apartat musical, l'orquestra Vancouver serà l'encarregada del concert i sessió llarga de ball a les 8 del vespre i a la mitjanit aturant el grup Aquelarre i el DJ Sendo. Dissabte, novament, hi haurà ballada de sardanes al migdia i altres propostes culturals i festives al llarg de la jornada, amb titelles i clom. El ball de tarda serà a les 8 amb l'orquestra Venus i a la nit hi haurà dues propostes musicals, l'alternativa a l'exterior del pavelló amb diferents concerts de punk rock i la que es realitzarà dins del pavelló amb el grup Allioli i el DJ Marçal Ventura. Diumenge a migdia hi haurà sardanes i vermut popular i a la tarda espectacle de màgia i des de les 6 el concert i ball llarg de l'orquestra Cimarron.
I tot i no ser un municipi, el barri de Sant Miquel de Cubells també té la seva festa major i la celebra aquest dissabte. A les 6 faran una missa a l'església de Sant Miquel i tot seguit hi haurà un berenar popular amb coca i xocolata per tothom. A continuació es podrà gaudir del concert del grup de música d'Artesa Demanem Perdó a Santa Cecília.
Aquest proper dissabte a Penelles es donarà la benvinguda a la tardor amb diferents activitats a Rocafinestres. Es tracta de l'activitat programada per la setmana passada i que la pluja va impedir que es pugui realitzar. El punt de sortida per dur a terme les diferents activitats programades serà a 6:15 de la tarda al mural del Tato. Des d'allà s'anirà fins a Rocafinestres per a partir de les 6 realitzar activitats com un taller d'impressió solar, un taller de caixes niu o un altre de fruits de tardor. A les 8 de vespre es gaudirà de la posta del sol i un sopar de carmanyola.
I aquest diumenge se celebra l'aplec de Sant Miquel de Tartareu. Des de les 11 es farà la trobada social al davant de l'ermita amb un esmorzar de coca i moscatell. A 12:15 es farà l'acte més oficial. Constarà amb el reconeixement entre altres als veïns de Tartareu que aquest any fan 80 anys. I també hi haurà la ballada de sardanes al voltant de l'altar. També es podrà veure l'exposició Commemoració dels 60 anys de l'arribada de l'aigua al poble. Els actes posteriors a aquesta cerimònia inclouran una exhibició i una ballada popular de sardanes. Serà amb la colla sardanista Santa Maria de les Franqueses de Balaguer. Un vermut popular i un dinar de germanor posaran punt i final a totes les activitats programades.
El monestir de les Avellanes acollirà el diumenge, dia 29 de setembre, la Festa dels Infants de la Noguera. La trobada dedicada a gaudir d'activitats en família és oberta a tothom, especialment a infants de 3 a 12 anys i les seves famílies, i és totalment gratuïta. La festa tindrà lloc durant tot el matí, de les 10 fins a les 2, i comptarà amb una àmplia zona d'activitats de tot tipus i per a tots els gustos. Jocs de fusta, inflables, pintacares i el joc del paracaigudes amb creu roja, globoflexia, manualitats, tatuatges i un taller de Rubik Kids, entre d'altres activitats. Així mateix hi haurà un servei de food truck, una xerrada col·loqui per a famílies sota el títol de Límits i explosions emocionals, a càrrec de la psicòloga Judit Besora, la narració d'un conte a contes, batucada amb el grup Batucapum de l'Estel de Balaguer i l'actuació final amb el grup El Gripau Blau.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i comencem avui parlant de futbol sala, perquè Balaguer serà la seu del Mundial de Futbol Sala Sub-20 del 18 al 24 de novembre d'enguany. La presentació s'ha fet avui al Pavelló Poliesportiu 1 d'octubre, les instal·lacions que acolliran aquesta competició en la que participaran 12 seleccions de diferents països. A aquesta presentació hi han assistit Lorena González, paerancat de Balaguer, Laia Vilardell, la paera d'Esports, Dani Vives, president de la Federació Catalana de Futbol Sala, Òscar Martínez, diputat d'Esports de la Diputació de Lleida, i Jordi Gaia, assessor d'Esports. El Campionat Mundial Sub-20 de Futbol Sala de l'AMF és un torneig internacional de futbol sala en el que hi competeixen les seleccions nacionals juvenils dels països membres d'aquesta Associació Mundial de Futsal. Aquest esdeveniment esportiu es va iniciar l'any 2014 i està organitzat per a l'associació i se celebra cada 4 anys. Actualment és el torneig més important de seleccions nacionals de futbol sala en categoria sub-20, els quals competeixen sota el reglament de l'Associació Mundial. La ciutat de Balaguer ja va acollir un esdeveniment de característiques molt similars l'any 2017. En aquella ocasió va ser el campionat del món femení de futbol sala. Dani Vives, president de la Federació Catalana de Futbol Sala, ha recordat que durant la celebració del Mundial Femení les grades del pavelló balaguerí van quedar petites i espera que aquest cop la resposta del públic sigui la mateixa.
Després del futbol, penso que el futbol sala té el seu espai popular de fa molts anys i jo crec que si tenien la mateixa resposta que vam tindre al Mundial Femení el 2017, que les grades estaven a rebentar i van tenir que tancar perquè ja no hi cabia més gent, doncs jo crec que amb això ja ho diu tot de la importància que té el futbol sala a nivell esportiu de Catalunya.
En aquella ocasió, la selecció catalana va acabar en cinquena posició. En aquesta ocasió d'ara, els joves que representaran el nostre país han estat fent una preparació intensa i arribaran a la cita amb molt bones sensacions.
A part que som els anfitrions, també som els actuals quarts del món sots 20. Sí que és una altra fornada, perquè ja sabeu que quan és sots 20 o sots 15 canvien les fornades, no? Però nosaltres tenim un grup que s'està preparant molt bé. Jo crec que podem aspirar a fer un molt bon paper. La prova està que la setmana passada vam fer un partit a Salou amb la selecció de França absoluta i van guanyar els dos partits. Vull dir que els nois arriben força preparats i il·lusionats perquè, a més, juguen a casa.
La paera d'Esports, Laia Vilardell, ha agraït a la Federació Catalana l'oportunitat que ofereix novament a la ciutat per posar al mapa Balaguer esportivament parlant i ha fet una crida als balagrins a assistir als partits.
Vull agrair primerament a la Federació Catalana del Futbol Sala l'oportunitat que ens ha donat per tornar a organitzar aquest Mundial, una fita esportiva de gran envergadura, i és una oportunitat que tenim Balaguer, un altre cop, per ficar Balaguer al mapa esportivament parlant, invitar a tots els veïns de Balaguer i Conrades a que puguin venir a disfrutar d'un esdeveniment d'aquesta envergadura en primera mà.
En el mateix sentit, la paera en cap, Lorena González, s'ha mostrat convençuda que el Mundial serà tot un èxit i que aportarà molts beneficis econòmics a la ciutat.
Tenim una experiència prèvia. El 2017 també la mateixa federació vam acollir un Mundial, en aquest cas femení, i va ser tot un èxit. Per tant, estem convençuts que aquest també ho serà i que sobretot també aportarà molt per la ciutat, en el sentit de que tindrem moltíssima gent per Balaguer, molts comerços que tindran moltíssima feina, també es podrà pernoctar, i això també és un plus perquè la nostra ciutat també tingui vida durant aquella setmana.
Finalment, Òscar Martínez ha destacat l'oportunitat que suposa per als equips de base de Balaguer de veure esdeveniments de primer nivell al seu territori.
És una oportunitat important per Balaguer i per la demarcació de Lleida tenir un Mundial com aquest aquí, amb 12 seleccions, obrint també el Mundial a la selecció catalana, que creiem que també és important posar-la de relleu, i en termes generals, bé, des de la institució, des de la Diputació de Lleida, com sempre hem fet, donem suport a aquest tipus d'esdeveniments singulars que permeten també projectar la nostra demarcació arreu del món, en aquest cas, i a més amb el valor afegit que aquest tipus d'esdeveniments en llocs com Balaguer també permeten que la nostra base, els nostres nens i nenes que estan implicats i vinculats en l'esport, puguin veure esdeveniments de primer nivell aquí al nostre territori i veure que això és possible.
Les seleccions que competiran a Balaguer seran les de Catalunya com a anfitriona, però també hi seran Paraguai, Brasil, Colòmbia, Itàlia, Marroc, Argentina, Índia, França, Suïssa, Austràlia i Mèxic. I passem a fer la prèvia esportiva del cap de setmana. Comencem parlant de futbol, amb el primer equip del Club Futbol Balaguer, que juga aquest diumenge el primer partit com a local del campionat de Lliga d'aquesta temporada. Serà el corresponent a la segona jornada i el rival serà el Martinenc. Un partit complicat contra l'actual líder del grup 2 de Primera Catalana, després que la setmana passada, en la primera jornada, marqués un contundent 4-0 contra l'Artesa de Segre, un equip de jugadors amb experiència en un club històric de Barcelona. El Balaguer hi arriba després de l'empat a 0 de la setmana passada davant el Turó Peira, un encontre, el d'aquest cas, el d'aquest diumenge, que es jugarà a les 5 de la tarda al Municipal. Pel que fa al juvenil, jugarà també diumenge a 4:45 al camp de l'Atlètic Sant Just. I parlem de bàsquet, perquè el primer equip femení del Club Bàsquet Balaguer juga aquest dissabte a 6:45 de la tarda el primer partit de la temporada regular com a local. Serà el 1 d'octubre de Balaguer, en la segona jornada de Lliga i contra el Draft Gramenet de Santa Coloma. Dos equips que van ensopegar la primera jornada, amb la diferència que les balaguerines van visitar una de les pistes complicades de la categoria, mentre que les barcelonines jugaven com a locals rebent el Manresa. Pel que fa al masculí, el Teixidor Associats serà el que jugarà com a visitant. Anirà diumenge a 4:45 de la tarda a la pista del Bàsquet Sant Pere de Terrassa. Dos equips que no van fallar en la primera jornada. I finalment tornem a parlar de futbol sala, perquè després de l'aturada estiuenca i la pretemporada torna a la competició oficial de futbol sala tercera nacional. El Comtat d'Urgell jugarà com a primera jornada de Lliga contra el Sant Sadurní d'Anoia. Serà un partit que jugarà diumenge a 8:15 del vespre.
I entrem ja en la part final de l'informatiu, la que dediquem, com és habitual, a repassar les portades dels diaris. Avui els dos rotatius obren parlant de la inauguració de la Fira de Sant Miquel de Lleida. El Segre titula Front Comú per impulsar l'agricultura. Estem parlant dels dos diaris, el Segre i la Mañana. El Segre titula Front Comú per impulsar l'agricultura. Com dèiem, el conseller Ordeig demana a la Fira Unió perquè Lleida lideri la nova cultura alimentària. També destaca que Renfe dobla l'avant de les 7:05 del matí de Lleida a Barcelona. I un altre titular destacat fa referència a les llargues cues per a les 8.110 places de l'Imserso que opten els lleidatans. Com dèiem, la Mañana obre amb la mateixa notícia, la relacionada amb la Fira de Sant Miquel de Lleida, que se celebra aquests dies. Ordeig diu, el conseller d'Agricultura es compromet a ajudar la pagesia per no perdre més agricultors. També diu que els regants tanquen una campanya de recuperació i que Renfe duplica els avans a Barcelona a primera hora del matí. El titular del Punt Avui és el geni autoproclamat centenari del naixement de Truman Capote. També destaca que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala el vet a l'escot de Puigdemont i Comín a Europa. I també diu en l'àmbit de l'economia que l'economia de Catalunya serà més industrial i menys turística. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç divendres.